Benvinguts al Rius de Vi, el programa d'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Avui al flash informatiu repassarem la jornada de la Granatxa Negra que es va celebrar ahir al Centre Tecnològic del Vi, al Vitec. Les tres preguntes d'avui seran per Jordi Melendo, expert en xampanys, i que tornarà la setmana vinent a la nostra comarca per preparar la Guia Melendo de Xampanys 2015. Al tast, provarem Lo Senyor del Castell Criança 2012, un vi que alhora és un personatge d'una història que han elaborat a la cooperativa Falset Marçà. A la ciència del vi, des del Vitec, tornarem a parlar de la Granatxa Negra. Al Consell de Rius i Rius, parlarem amb el doctor Ramon Viader, ponent de la jornada que Rius i Rius, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Priorat i el suport de les DOs de la comarca, es celebrarà el proper 12 de març a la sala d'actes del Consell Prioratí. El tema de la xerrada és traves tècniques a l'exportació de vins. I Toneren Sans tancarà el Rius de Vi amb una de les seves històries de taverna. Una setantena de persones van omplir el Vitec ahir per participar com a públic a la jornada sobre la varietat Granatxa Negra que organitzaven conjuntament les DOs de la comarca, l'Institut Català d'Estudis Agraris, la Universitat Rovira i Virgili, el Vitec, l'Incavi i Vinseum. La jornada va ser una aproximació a la varietat des de la vessant històrica sense oblidar els factors agronòmics, l'ampeleografia, i clons i l'enologia. Sergi de l'Amo es mostrava sorprès de l'èxit de la convocatòria.
La primera cosa és el nombre d'assistents que tenim, que contra tot pronòstic. No? Tenim 78 inscrits, hem hagut de dir a més de 20 persones que no podien venir. És a dir, que la demanda de jornades com la de la Granatxa Negra supera qualsevol expectativa prèvia. I pensem que teníem previst això, unes 45 persones, i n'hem pogut arribar a tenir més de 100. Per tant, des d'aquest punt de vista, sorprès i molt content de l'èxit que està tenint.
El director de l'Incavi, Jordi Bor, va ser l'encarregat de cloure la jornada i es mostrava també satisfet de l'èxit de participació.
Valoració molt positiva per l'èxit de participació, per l'èxit dels organitzadors, a més, en crear la DO Cupriorat i la DO Montsant, més el Vitec, més la Rovira Virgili, més l'ICEA, i l'Incavi, doncs, hagin trobat en una jornada tècnica una riquesa en les ponències que s'han presentat. Demostra per un costat que tenim un enriquiment en una història i una tradició en una varietat que creiem que és molt nostra, que a més està donant resultats molt positius en els vins que s'elaboren arreu del territori català i per tant una valoració extremadament positiva i excel·lent tant del públic que ha vingut com del nivell de les ponències que s'ha fet.
Bord també va anunciar la celebració d'una jornada de la Granatxa, però en aquest cas destinada al gran públic i a Barcelona.
Bé, estem plantejant a través de l'Associació de Terra de Garnatxes una activitat que en producte ja totalment acabat, que ens dona la possibilitat d'explicar de ben segur al públic final quina és la qualitat dels vins que es fan en la varietat Garnatxa. Es pensa en un acte que sigui a la ciutat de Barcelona, un acte que sigui realment concorregut en el número de persones que hi puguen participar i orientat molt al consumidor final i al professional que prescriu els vins d'aquesta varietat. No tenim calendari, no depèn només de nosaltres, depèn també dels productors i de l'Associació de Terra de Garnatxes, però sí que és veritat que ja tenim un compromís per a intentar-ho fer abans de l'estiu.
Catalunya tindrà en els propers mesos un panell de tast oficial de vins. Les properes setmanes s'iniciarà el reclutament dels candidats que en formaran part. En el panell, segons informen des de l'Incavi, es tastaran els vins de les denominacions d'origen catalanes a través d'un procediment regulat i acreditat per la ISO 17025, d'acord amb el que estableix la normativa europea sobre l'organització comuna del mercat vitivinícola. De moment, la iniciativa compta amb el suport de la majoria de consells reguladors catalans. Tres preguntes per Jordi Melendo, expert en xampanys francesos i director de la Guia Melendo de Xampanys 2014. La setmana vinent torna al Priorat per realitzar les sessions de tast que serviran de base per la Guia Melendo de Xampanys del 2015. Senyor Melendo, per què torna al Priorat per realitzar els tastos de la Guia de Xampanys?
Doncs bé, és un retorn perquè la primera Guia Melendo del Xampany que es va publicar i exaurir l'any passat, l'any 2014, es va organitzar a Falset amb la col·laboració de dos establiments simbòlics i molt especials, com a l'Hostal Esport, amb la persona de la Marta Domènech, una bona amiga, i del bon amic Enric Aguiló, que ens ajuda amb la logística perquè no és fàcil coordinar un tast on es tasten 600 vins diferents, no? Aleshores, bueno, els tastadors són gent enamorats del món del vi i valoren que el Priorat és un terrer autèntic. És el Priorat és com la Xampanya, vull dir, quan es parla de terrer, de terroir, es parla de molts terroirs que no existeixen, però realment el Priorat amb la licorella, no? I la Xampanya amb el guix són terroirs únics i irrepetibles. Es poden elaborar vins que seran millors o pitjors, però no seran mai amb aquesta...
El 2014 van ser dos dies de tastos. Enguany en seran tres. Per quin motiu?
Passem a tres dies i passem de 10 a 15 tastadors. I el motiu no és un altre, doncs, perquè bueno, el Pedro Ballesteros, que és l'únic master of wine espanyol i és un dels enginyers que m'ajuden una mica amb la concepció de la guia, i el Juan Chasenjo, un periodista de Madrid, molt reconegut, ja una gran experiència, consideren que un tastador no pot tastar més de 40-50 vins al dia, no? Per no fatigar el paladar i puntuar malament productes que no ho mereixerien, no? Aleshores, doncs, bueno, seguint aquests paràmetres, l'equip està dividit en 5 taules, cada taula té un president de taula i dos tastadors, que aleshores tasten, avaluen diferents sèries, però ja dic, dins d'aquests paràmetres de tastar no més de 40-50 xampanys al dia, no? Hi ha un també important, i és que si l'any passat van participar amb la guia 115 productors de xampany, aquest any hi participen, de moment tenim 155, crec. Per tant, tenim més mostres, per tant, hem d'ampliar amb tastadors i amb temps. El que no podem fer és que un tastador tasti 80 vins i hi hagi vins que surtin perjudicats per no catar sèriament i amb rigor professional.
I la nostra tercera pregunta és si ens pot fer 5 cèntims dels catadors, o almenys d'alguns catadors del panell, de la Guia Melendo 2015.
Repeteixen els mateixos de l'any passat. Tenim, com deia el Pedro Baixer, Unic Master of Wine. Tenim el Ferran Centelles, del Bulli, i tastador per l'espanyol de l'agència Robinson. Aquest any també afegim el seu company, al Bulli, a la Fundació del Bulli, el David Seijas. S'afegeix la Pilar Cabero, sobrera del restaurant del Cell de Can Roca. El Pitu Roca, el Josep Roca, és una mica un padrí de la guia, el que passa que el Josep té molta feina i no es pot permetre el luxe d'estar tres dies fora del restaurant, però vull dir, també està amb nosaltres espiritualment. I després, bueno, dels rellevants, doncs, podríem dir, per exemple, Guillermo Cruz, que va guanyar el mes de novembre passat el Premi al Millor Sommelier d'Espanya. Ara fa pocs dies s'ha guanyat el Premi al Millor Sommelier per la revista Vinos, Mercados y Vinos de la Distribución, i guanya aquesta mateixa setmana guanyat el premi al millor sommelier de cava organitzat pel Consell Regulador del Cava. Per tant, vull dir, una mica, bueno, jo crec que m'agrada molt, recordo que allogar-se del Guardiola, no? del Dream Team, no? I em sento una mica Guardiola perquè veig que tinc un equip de luxe amb el que es poden fer coses molt, 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 molt guapes.
I el tast d'avui al Rius de Vi, com ja ens ha passat en altres tastos, no estic sol amb un enòleg o enòloga, sinó que avui som força gent en aquest estudi de Ràdio Falset. Per tant, tindrem un tast amb múltiples veus, això sí, amb un protagonista que avui és lo senyor del Castell, Criança 2012. Un senyor del Castell, que és de la cooperativa Falset Massai, I per això avui m'acompanyen aquí a l'estudi en aquest tast la Marta Ferrer, enòloga, bon dia.
Bon dia.
La Anna Fornells, cap de producció, bon dia.
Bon dia.
I el Ferran Vidilla, responsable d'Enoturisme. Bon dia a tots
bon
tres.
Bon dia, bona hora.
Primer que tot, gràcies per acceptar la nostra invitació. I si us sembla, abans d'entrar en lo senyor del castell, m'agradaria que el situéssiu una mica en aquesta nova gamma que ja fa més d'un any que es va presentar i el que, en el que lo senyor del castell és una peça, un protagonista, n'hi ha d'altres al seu costat. Si ens podeu fer una mica 5 cèntims de qui són els companys de viatge de lo senyor del castell.
Doncs, bon, si us sembla, el company és el company de viatge d'una colla de vins, d'un grup de vins que tenien, són el resultat segurament d'un repte molt important que es va plantejar la cooperativa, que va ser renovar una gamma, la gamma Castell de Falset. A l'hora de plantejar-nos aquesta renovació de la gamma, ens va venir pràcticament com de forma directa el castell. El nom de la gamma és Castell de Falset, i a Falset tenim un castell medieval que es queda reflexat en la façana del celler cooperatiu de Falset. Tot plegat ens conduïa d'alguna manera a pensar en un moment concret de la història. Martinell ja deia una frase semblant a mirar el passat per construir el present, i de fet potser més o menys conscientment nosaltres també vam fer aquest exercici: mirar el passat, imaginar-nos el passat, construir potser un passat imaginari, un passat una mica irreal, amb uns personatges que sí que van existir, però els vam situar en un moment segurament irreal, però mai se sap això en les llegendes. I en aquesta història doncs van anar sorgint aquests diferents personatges. El senyor del castell, que és un dels protagonistes d'aquesta història, la dama de blanc, que és la seva companya, lo dels joglar.
Si em permets fer un apunt del... Perdona que t'interrompi.
No, cap problema.
Lo dolç del joglar, monovarietat de carinyena. Això és una... Si em permets l'expressió, una cosa una mica... rara.
Jo penso que és un atreviment. Sí. Un altre repte, penso que tota la gamma era un repte, i fer un monovarietal 100% carinyena dolç, em penso, si no m'equivoco, Marta, és el primer... tots els monovarietals de carinyena que
sí,
es fa.
Almenys dintre de la nostra cooperativa és el primer monovarietal de carinyena, i clar, era això, no? El dolç joglar havia de ser, ja és un personatge, ell de per si, molt, molt alegre, molt, bueno, que tenia molt de protagonisme en aquella època, i buscàvem un protagonisme, com donar-li, i li vam dir, bueno, doncs fem un monovarietal de carinyena, i realment també pues, representa molt bé el personatge, no? És un vi que ja és molt, molt juganer de per si i dona molt, molt de joc. Mm-hmm. Mm.
Doncs bé, aquest és un dels protagonistes. Hi ha lo foc del castell, i d'alguna manera doncs aquests van ser els protagonistes que hem volgut explicar a través dels vins. Hem volgut... que coneguéssim aquests personatges, els trets, la personalitat, el caràcter que tenia cadascun d'ells, explicar-lo a través d'aquests vins. I un d'ells és el senyor del castell.
Doncs, si us sembla, anem a provar aquest el senyor del castell, com en fem els altres tas, passant per les tres fases. Per tant, Marta, si ens vols fer... ens vols presentar una mica o ens vols ajudar a conèixer lo senyor del castell, que n'hem dit de la fase visual.
Bueno, la fase visual, si posem la copa una mica per veure la seva capa i totes les seves característiques, veiem que, clar, ja de per si té una quantitat de tanins molt important, és a dir, és un vi que té molta capa, és molt avellutat. Clar, si mirem bé els seus reflexos, són molt granatosos, molt...
Rubí?
Sí, és, bueno, tant com rubí, és un vermell molt, molt pujat, no? Uh-huh. Llavors, el que dèiem amb l'Anna, no? Té aquest toc brillant, que clar...
Però molt viu.
Exacte, dona ja un vi amb molta vida, no? De per si. L'aspecte visual també ja et dona que has de tastar aquest vi, no? Ja et dona i et dona pues, pas a les altres fases. I bé, nosaltres al fer el senyor del castell ja buscàvem pues, que fos un vi que ja reflectís el personatge, no? És un, ja de per si és molt corpulent, vull dir, és un vi ja només visualment ja es veu molt elegant, té aquests tons que diem, no?, de molta capa, és això.
Recordem que és un criança, de quant temps aquesta criança?
Pues bueno, nosaltres hem fet uns 12 mesos en 12 fusta, mesos. No, Anna? I bueno, vam triar molt perquè aquest vi està concebit al revés, no? Nosaltres vam crear primer el personatge i després vam anar enrere, no? Vull dir, van néixer les vinyes, vull dir, vam buscar les vinyes que realment ens donguessin el caràcter d'aquest personatge i després ja vam pues, començar a idear aquest vi. I com deia bé l'Anna, doncs és això, no? Només amb el seu aspecte visual, la seva brillantor, vam buscar les botes que s'adiguessin més amb aquest personatge i bé, doncs trobem aquesta fase visual que, bueno, que bé, ja... Nosaltres, clar, quan mirem el vi, realment ja veiem el senyor, no?
Doncs sé que sonarà una mica malament, però ara tocaria olorar el senyor.
Ah, això... Bé, per no ser tan repetitius és el que dèiem, no? Nosaltres el que volíem era que bueno, crear aquest personatge i que realment s'adigués molt amb aquest vi. Per això, quan ja el posem en la fase a l'olfacte, clar, volíem que fos molt del territori, no? Que fos molt Montsant, és un senyor molt del Montsant. Per això pues, trobem aquests balsàmics, trobem pues, com si passegéssim pel bosc, aquest romaní, aquesta farigola, aquest empiró reumàtic, no? Que diem, aquest tan famós mineral, la mineralitat de la seva capa, de la seva
ferrada,
de la seva espàs, exacte, no? Buscàvem una mica pues, tot, no? Que fos pues el que diem, el senyor, pues el senyor d'aquí, no? I realment és molt complex, té molta complexitat d'aromes.
No sé. Però si té un punt de frescor que a mi em genera algun... No sé si de dubte, però el fet de ser criança jove, no? I
clar, és
certa
que,
frescor... Com...
El nostre senyor no és un senyor... diríem, molt vell, no? És un senyor molt dinàmic, d'aquells senyors que encara van pues, al camp de batalla, que encara estan allà. Clar, buscàvem un senyor que fos també això, no? Un toc fresc perquè pogués arribar també a molta gent, no? També pues, que tastés tant la persona jove amb la seva colla com el senyor doncs, que també fa un sopar amb els amics a casa més amb intimitat. Clar, buscàvem aquesta frescor i aquesta manera de dir, bueno, no és un senyor que doncs, ja és vell, que ja està... No, té un toc... juvenívol, no? I per això hi ha aquesta frescor. Clar, que està molt ben integrada amb aquest vi, no? Que és aquesta frescor que dona també quan tu vas pel Montsant passejant, és una frescor que et ve, no? T'obre el nas, vull dir, si vas pels nostres boscos o així, i és aquesta frescor que buscàvem.
Doncs, si era qüestió de tastar.
Exacte.
Me continua sorprenent el fet de l'any de criança que des de la ignorància,
sí,
si em permeteu,
sí.
No es nota, no sé, manté una estranya frescor que...
Sí, és el que
està
diem.
Està molt ben integrada.
És molt integrat, això és el que dèiem. No vam buscar unes vinyes doncs, molt equilibrades ja de per si, que clar, aquest vi, la veritat, vull dir, podria durar en bota molt més temps, no? Vull dir, podries fer-li una criança molt més llarga. Però, clar, és el que volíem també, no? Al crear el personatge vam dir, no, la criança la tallem aquí perquè no volem pues aquests aromes ja més de bota, no? D'aromes ja més de fruites confitades, sinó que buscàvem aquest punt de xispa que té aquest senyor, no? Que és un personatge pues, molt, molt dinàmic. Llavors, clar, si veiem també la criança està integrada perquè en el fons té aquests aromes de cafè, de cacau, la vanilla, que és potser més característica de la dama de blanc, potser perquè buscàvem més la feminitat de la dama, aquí queda molt més al darrere, no? I aquesta criança està, per això dèiem lo de la fusta, no? La barrica. Vam buscar una bota de roure que no ens destaqués molt això que diem, aquesta criança ja més pesada o d'uns vins més que busques ja, pues això, no? Que estiguin més passats per fusta o més criats.
Quines varietats conformen el senyor del castell?
Pues les nostres, la Noana,
Garnatxa, Carinyena i Sirà, a tant per cent igual.
Igual?
Exactament, sí, igual.
Van voler que pesessin les tres per un igual, no? Perquè, bueno, una li aporta al senyor pues, una part del seu caràcter, l'altra li aporta una altra part del seu caràcter i l'altra, pues, el que diem, no? I, clar, tot és el que buscàvem, no? Que fos un vi molt del territori, no? Jo realment crec que això ho hem arribat a aconseguir. Estem, tant tot l'equip i això, estem molt contents d'aquest vi i la veritat, si teniu oportunitat de provar-lo, us quedareu sorpresos.
Uh-huh. Jo m'agradaria, tornant al començament, als companys de viatge, a mi el que em sorprèn una mica és l'or del castell, que és oli. O sigui, entre la nova gamma és vi, berranci i oli. I a més, l'or del castell. Per què?
Perquè una mica el que pensem és que el Falset, Montsant, el territori és vi, però també és oli. I volíem destacar també, pensem que la cooperativa també treballem amb l'olivera i és com una part molt 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 estimada també, no? El que és el vi per un costat, per l'oli. També li volíem donar aquesta part de protagonisme dins de la història i buscar algun personatge que ens el pogués donar i l'or és potser segurament el tresor que encara tenim més ben guardat, per això és l'or del castell. És a dir, la història no només la fem amb vi, l'expliquem també intentem explicar-la amb tot el que és el territori i el que ens ofereix la nostra terra. Per això forma part també de la gamma Castell de Falset, l'or del castell.
Doncs us agraeixo molt, Marta, Anna i Ferran, per haver-nos acompanyat i haver-nos presentat a aquest lo senyor del castell, haver-lo vist, haver-lo olorat i haver-lo tastat. Moltes gràcies als tres.
Moltes a vosaltres. Gràcies.
A la ciència del vi tornem, com cada dos programes, al Videc i aprofitant la celebració de la Jornada de les Granatges, els hem demanat que ens expliquin la ponència que hi varen presentar. Enric Nart ens comenta, doncs, la caracterització fenòlica i aromàtica de la granatge negra de la Dio Montsant, que també inclou les estratègies enològiques per a la millora del color.
Nosaltres presentem part d'un assaig més gran que vam fer el 2011, 12 i 13. L'assaig gran consistia en l'estudi de la varietat tradicional de 5 zones vitícoles catalanes, de 5 dioses catalanes, i entre les quals hi havia la Deu Montsant, que estudiàvem la garnatxa negra com a varietat tradicional. L'estudi de cada zona i de cada varietat, i per tant de la garnatxa negra en aquest cas, consistia en tant estudi enològic com vitícola com de caracterització analítica. El que presentem són els resultats que vam treure d'aquest estudi, de la part de caracterització i de la part enològica. Una mica la part aquesta enològica que presento jo el que es buscava a l'estudi aquest global de les varietats era cada DO i cada varietat intentar aplicar tècniques enològiques, que és la meva part, diguéssim, per canviar, millorar o modificar o estudiar aspectes concrets de cada varietat. En el cas de la garnatxa negra, el que vam mirar de fer era provar diferents tècniques per intentar millorar el color dels vins de garnatxa negra, del Montsant, i bé, són els resultats que presentem avui.
O sigui, a part d'estudiar la varietat tradicional i donar aquest tipus de resultats intentant que fossin el màxim de globals possibles i no quedar-nos només amb estudiar certs paràmetres, i una mica enfocant també en la filosofia aquella que t'havia comentat abans, de que fossin tècniques aplicables i que els enòlegs poguessin entendre i fer servir si els interessaven, amb aquesta vocació una mica d'aplicabilitat o utilitat del que estudiàvem, també la gràcia era que a l'aprofitar aquest avantatge que tenim a Vitec, que és que podem fer moltes microvinificacions a partir de quantitats petites de raïm i que surtin uns vins representatius del que és cada raïm o semblants, en certa manera, al que es faria amb el celler. Això ens va permetre també en el seu moment que l'estudi no es quedés només en presentar aquests resultats, sinó que al final es podien elaborar vins a partir de cada tècnica i que, independentment del que nosaltres poguéssim dir com a panell de tasca, al final el tasca que fa un panell és més tècnic que no pas adònic, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs poder presentar a cada enòleg els vins que s'havien elaborat de manera de dir, bueno, doncs, d'acord, nosaltres hem trobat que aquests vins eren d'una manera o d'una altra segons la tècnica aplicada, però al final hi ha un component de gust personal de cada enòleg, que li pot agradar més un perfil de vi o un altre perfil de vi, de manera que, doncs, després de veure els resultats que podíem haver tret al laboratori, cadascú que hi estigués interessat pogués tastar els vins que s'havien elaborat per veure si alguna de les tècniques, doncs, que li podien interessar perquè pujaven el color o perquè s'havia plantejat alguna vegada fer-les, doncs quin perfil de vi donava cada una. Llavors veies les diferències entre una i l'altra. Com que sempre treballàvem amb un control, a part el fet de que només haguéssim fet servir un raïm homogeni d'una finca concreta, que al final això limita molt l'abast dels resultats, sempre utilitzem un control i ho fem tot per triplicat per aconseguir que els resultats siguin representatius i, per tant, si tu tastes un vi elaborat amb una de les tècniques que hem fet, el que t'interessa és comparar-lo amb el control, diguéssim. Llavors tu sabràs si el control és d'una manera i aquest vi que tu tastes, que t'interessa, és d'una altra, la conclusió que en trauràs serà la desviació respecte a una tècnica normal que aporta aquesta tècnica diferent que fem, no? Llavors dius, mira, aquest jo ja sé que si el faig no serà igual perquè la meva finca és una altra i està en un altre lloc, però en canvi veig que amb un control surt d'una manera i aquesta tècnica dona un vi amb fruita més madura, per exemple, i que a mi m'interessa més. Doncs, per tant, saps que, extrapolant-ho, el vi no et sortirà com aquell que estàs tastant, però segur que et sortirà, probablement et sortirà amb una fruita més madura que el que estàs fent tu en el teu moment al celler.
Anna Brull, del Vitec, afegeix una altra part de la ponència.
Doncs hem explicat la caracterització aromàtica i fenòlica, ja que el coneixement d'aquesta composició és una eina clau per monitoritzar i millorar la qualitat del vi, ja que té un impacte directe sobre les característiques organolèptiques dels productes. Per tant, és molt fonamental comprendre i conèixer la fracció aromàtica i fenòlica de la garnatxa negra per tal de saber quins factors incideixen sobre aquesta varietat i així ajudar a mantenir la qualitat dels vins i dissenyar itineraris enològics adequats a la varietat.
El dijous dia 12 de març, Rius i Rius, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Priorat i el suport de la DEO Copriorat i la DEO Montsant, organitza la xerrada Traves tècniques a l'exportació de vins, a càrrec del doctor Ramon Viadé Guixà, farmacèutic i enòleg de formació, que assessora nombroses empreses vinícoles arreu de l'Estat. El mateix doctor Viadé ens comentava les bases de la xerrada.
Doncs, senzillament, és explicar que quan una empresa vinícola vol exportar vins en el mercat que sigui, tant si és comunitari com extracomunitari, hi ha una sèrie de dificultats de tipus administratiu i sobretot tècnic que a vegades poden posar en perill el bon fi de l'operació. Jo he estat molts anys dirigint un prestigiós laboratori d'anàlisi de vins i ens hem trobat amb molta freqüència que moltes empreses, quan han exportat un vi al país que sigui, a l'arribar allà els hi han practicat una sèrie d'anàlisis i han trobat determinats incompliments legislatius. El motiu de la xerrada, bàsicament, és explicar quines coses s'han de tenir en compte, tant a elaborar com a embotellar, etc., per evitar problemes després que poden tenir conseqüències econòmiques a vegades desastroses.
Cal destacar que durant la xerrada es presentaran casos pràctics i simulacions.
Jo tinc una experiència acumulada de 35 anys en aquest sector i llavors doncs explicaré amb exemples, inclús amb fotografies de coses que han passat, que perquè, com diu el refrà, val més una imatge que mil paraules, i com que són coses que jo els he viscut personalment, crec que en l'auditori li serà molt interessant per veure doncs, que hi ha una varietat grandiosa de problemes molt diferents que en el moment menys pensat poden sortir i que causen a vegades grans sorpreses. Però sí, estarà bastant il·lustrat amb exemples absolutament reals, ja dic, amb fotografies incloses.
Per més informació de la xerrada Traves tècniques a l'exportació de vins, us podeu dirigir al correu riuserrius@riuserrius.com, riuserrius@riuserrius.com o al telèfon 902 89 80 98, 902 89 80 98. El cost de la xerrada és de 30 euros, un preu molt especial, ja que compta amb bonificacions que Rius i Rius aplica en motiu del 55è aniversari de l'inici de la seva activitat.
En parlar de la comarca i de l'agricultura, n'hi ha que parlen del Priorat de l'Oli per referir-se al territori de l'antiga baronia de Cabassers i, sobretot, als municipis de la Bisbal de Falset, Cabassers i Margalef. Té la seva lògica. En aquests pobles, avui dia, l'olivera és el conreu que impera i els municipis elaboren un oli d'oliva excel·lent del qual en fan bandera. Les coses, però, no sempre han estat així. Una cosa és que l'olivera sigui avui dia el conreu dominant i una altra que Cabassers o la Bisbal no hagin estat històricament pobles vitivinícoles. Dit d'una altra manera, que avui dia el conreu de l'olivera sigui el preponderant no significa en cap cas que sempre ho hagi estat. I encara els diré més, fa tan sols 4 dies que l'olivera és el conreu principal a pobles com Cabassers. Veiem-ho a partir d'un llibre, un llibre que es diu Cabassers, de Vicenç Viete, editat el 1991. I les dades són prou clares. A Cabassers, per exemple, abans de la filoxera, com a tota la comarca, el conreu de la vinya n'era el principal, és lògic. La demanda de vins era tan gran que plantar vinya va convertir-se en una febrada contagiosa. Però és que després de la filoxera, a final del segle XIX i principi del XX, i passada ja la febre i de retorn a la normalitat, la vinya va seguir sent el conreu predominant a Cabassers. Així, l'any 1900, en aquest poble, hi havia 1.070 hectàrees de vinya productives, quan les d'olivera eren tan sols 52. Prenguin-ne nota, 1.070 de vinya contra 52 d'olivera. I així va seguir sent durant uns quants anys. No va ser fins als anys 50 del segle XX que la situació es va revertir i l'olivera passa davant de la vinya. És el 1963 que l'estadística ja certifica que a Cabassers hi havia 516 hectàrees d'olivera i només 193 de vinya. Per tant, dit d'una altra manera, fa tan sols 50 anys que existeix com a tal això que en diem el Priorat de l'Oli, convençuts que aquella part de la comarca és una terra on la vinya sempre ha estat un conreu secundari amb poc pes i poca presència. No és pas cert. En aquest món tot canvia i els conreus i l'agricultura tampoc no en són cap excepció. It's
Toni Rensa ens posa punt i final amb la seva història de tavernar als Rius de Vi d'avui, el programa d'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Podeu tornar a sentir aquest espai demà diumenge a partir de les 9 del vespre i dilluns a partir de les 8. També, a partir de la setmana vinent, ja el podreu trobar a la pàgina web de la ràdio, radiofalset.fm. Fins d'aquí 15 dies. Adeu.